CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4, benvinguts al Superesports. Amb el Gerard Ballera i el Víctor Campos a la producció, el Marc Selva i el Dani Puntí Prats al control tècnic, diumenge 12 de febrer del 2023. Venim d'unes hores de diumenge amb victòria del Barça al Palau Blaugrana a la Lliga ACB contra el Breogán per 82-54. Sembla que arriba bé el Barça a la Copa a partir de dijous a Badalona, i d'unes hores de diumenge amb empat a 1 al primer partit de primera d'avui diumenge, 1-1 entre el Getafe i el Rayo Vallecano. S'havia avançat el Rayo, ha empatat el Getafe, han fallat un penal cadascun dels equips, al final Igualada al Coliseum Alfonso Pérez. Veurem si permet Quique Sánchez Flores continuar la banqueta del Getafe. El Getafe penúltim amb 19 punts, a 2 de la salvació, que ara de moment marca l'Espanyol, que en suma 21 i demà juga a les 9 a casa contra la Reial Societat. El Rayo Vallecano és 6è amb 33 punts. El podria desbancar d'aquesta 6ª posició el Villarreal si és capaç de derrotar el Barça a partir de les 9 a l'Estadi de la Ceràmica. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I manage to carry this heavy load through the rain, through the flames and through the snow. A primera divisió, un quart de 5 de la tarda, d'aquí a 14 minuts, a Balaïdos, Celta Atlètic de Madrid. Amb aquests 11, Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda. Memphis suplent a l'Atlètic de Madrid, tot i els elogis d'ahir del Cholo Simeone. Oblak a la porteria, Molina, Savic, Hermoso, Reinildo en defensa, amb Marcos Llorente, De Paul, Coque, Barrios al mig del camp, de dreta a esquerra, i els jugadors més avançats seran Antoine Griezmann i Morata. El Getafe de Carlos Carvajal surt amb un 4-4-2 amb Larsen i Aspas en punta i amb Carles Pérez, que s'ha fet amb un lloc a l'11, jugant a la banda dreta del mig del camp. Juga Renato Tapia de central, de manera experimental per les baixes, i molta atenció a Gavi Veiga, aquest jove jugador del planter que està on fire el Celta.
L'Atlètic de Madrid, que faci el que faci, continuarà en zona Champions al final d'aquesta jornada. El Celta, que ara mateix el trobem 13è a la classificació, amb 23 punts, 3 per sobre de la zona de descens que marca i marcarà el València al final d'aquesta jornada 21 a primera divisió. A 6:45 a Zorrilla, Valladolid, Osasuna, i a les 9 a l'Estadi de la Ceràmica, Villarreal-Barça, des d'una hora abans a RAC1 amb el Pou i companyia. A segona acaba de finalitzar el primer partit de la tarda, en aquest cas Albacete.
Amb victòria local, Albacete 3, Màlaga 2. Ha començat guanyant 1-0 l'Albacete, ha remuntat el Màlaga 1-2, ha quedat en 10 l'equip andalús i ha remuntat l'Albacete amb 2 gols fins a aquest 3-2 final.
A 4:45 començarà l'Oviedo Burgos al Tartiere, a 6:45 dos partits, Eibar Cartagena i Sporting Osca, i a les 9 tanca el diumenge l'Eivissa Ponferradina. A la primera federació, aquest matí ha jugat i ha guanyat el Cornellà, que està golejador en les dues últimes jornades, li va marcar 4 gols al Barça Atlètic, avui n'ha fet 3 al camp de l'Atlètic Balears. Atlètic Balears 2, Cornellà 3. Aquesta tarda a les 7 juga precisament el Barça Atlètic a l'estadi Johan Cruyff, allà hi serem amb el Pol Rodríguez, contra la Morevieta. A segona federació han jugat tots els catalans aquest matí. El Terrassa ha perdut 2-0 el camp del Formentera, victòria del Badalona Futur 1-0 a casa contra el Mallorca B, empat de Lleida Esportiu a 0 al camp del Penya Deportiva, empat a 2 del Prat a casa contra l'Eivissa Illes Pitiuses, i victòria de l'Olot, que feia un grapat de partits que no aconseguia guanyar. València Mestalla 1, Olot 2. El grup 5 ha jugat també el Cerdanyola, que ha perdut a casa 1-3 contra l'Unió Adarve. I també en futbol, a la Lliga Femenina, ahir recordem, derrota del Levante Les Planes i victòria del Barça, s'han jugat dos partits aquest matí, Atlètic de Madrid 1, Atlètic de Bilbao 0 i Granadilla Tenerife 0, a l'AMA 0. Estava pendent el Levante Les Planes d'aquest partit, ara ja sap que acaba la jornada 2 punts per sobre del descens. Ara tenim un partit en joc d'aquesta Lliga Femenina. Mollom.
El 34 de la primera part, a Donosti, Reial Societat 0, Sevilla 0. De moment les de Natàlia Arroyo empatant a casa.
I a les 6 juga el Reial Madrid. Ho fa a casa, rep l'Sporting de Huelva. Futbol internacional, a la Premier League, aquesta hora està jugant el rival del Barça dijous, als setzens de final de l'Europa League, el Manchester United.
Està empatant al camp del Leeds, acaba d'arrencar la segona part. De fet, Leeds 0, Manchester United 0, en aquest partit en què Casemiro, recordo, és baixa per sanció, en què té unes quantes baixes més enllà de les de llarga durada, Van de Beek, també Eriksen, Martial i McTominay, que, segons deia Ten Hag, no arribarà al partit de dijous contra el Barça. De moment, molta més pilota pel Red Devils, però les mateixes rematades a porteria, un parell per banda. Leeds 0, United 0.
Partit de dijous, que ningú no es despisti, del Barça és a 3 quarts de 7 de la tarda. 3 quarts de 7 de la tarda al Camp Nou, aquest Barça-Manchester United, evidentment, com sempre, des d'una hora abans, a la sintonia de RAC1. Avui, cap a les 5 de la tarda, més o menys, farem prèvia de l'Europa League, però sobretot també de la Champions, amb el Joan Camí, amb l'Albert Blaia, amb el Jaume Naveira. Mirarem cap a aquestes 8 eliminatòries de 8 anys de final de la Lliga de Campions, que ens queden lluny ja en el sorteig, per refrescar-les i per saber com arriben uns i els altres, perquè déu-n'hi-do, hi ha equips com el Paris Saint-Germain, per exemple, que eren una cosa i ara en són una altra a 4 dies o encara menys de començar aquesta eliminatòria de la Lliga de Campions. Qui juga avui a la Premier també és el City, a 6:15, ho farà a casa contra l'Aston Villa. A la Lliga Italiana, aquest matí, Udinese 2, Sassuolo 2, i ara tenim un partit en joc a la sèrie.
A l'inici de la segona part, minut 2, Bologna 0, Monza 1.
A les 6 juga la Juve, a casa contra la Fiorentina, i a 9:15 fa el líder destacat, el Nàpols, que rep el Cremonese. A la Bundesliga, Alemanya, un partit en joc.
Amb empat, 35 de la primera, Hertha de Berlín 1, Borussia Mönchengladbach 1.
A 6:15 es jugarà el Colònia Eintracht de Frankfurt. A la Lliga Francesa, jugat aquest matí, Toulouse 3, Rennes 1. Ara en joc tenim 4 partits.
A l'inici de la segona part, Angers 1, Auxerre 1, Lilla 2, Estrasburg 0, Montpellier 2, Brest 0 i Reims 2, Troyes 0.
Bona aturada de De Gea pel United ara per salvar el gol del Leeds, en aquest Leeds 0, Manchester United 0. Tornant a França, a les 5:05 començarà el Nantes-Lorient i a 9:15 l'Olympique de Lyon-Lens. A la Lliga dels Països Baixos, a aquesta hora està jugant el Feyenoord.
I està guanyant 1-2 el seu partit al camp del Herenfen, queda un quart d'hora amb el comptat pel final, i això li permetria mantenir el lideratge i superar per 2 punts l'AZ Alkmaar.
A 5:15 juga l'Ajax a casa contra el Balvik i també el Twente, que també juga a casa contra el Volendam. En bàsquet a la Lliga CB, com dèiem, ha guanyat el Barça aquest migdia a casa contra el Breogán. Aquesta tarda a les 5, València-Gran Canària. A 6:15 juga el Real Madrid a la pista de l'UCAM Múrcia. I a les 8, bon partit, Unicaja-Baskonia a Màlaga. Tot això abans que dijous comenci la Copa a Badalona. Encara en bàsquet a les 7 es juga la final de la Copa Intercontinental a Tenerife, entre l'equip anfitrió, l'equip de Xus Vidorreta i el São Paulo brasiler, i a 9:15 la selecció espanyola femenina juga a Islàndia, l'últim partit del preeuropeu, amb el bitllet ja a la butxaca per la selecció espanyola. Aquesta matinada, 1:15, Super Bowl a Arizona, Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs. De seguida en parlem, al Superesports, amb una gentada de por aquí a l'estudi de RAC1, ja corren la majoria d'ells per aquí fora de l'estudi. Als 6 nacions de rugbi tenim en joc l'últim partit de la segona jornada, com el tenim a Twickenham, Mollom.
Primers 8 minuts i de moment Anglaterra 0, Itàlia 0.
Més endavant analitzarem aquesta segona jornada amb el Francesc Gómez i amb el Cugat Comas, que ens acompanyaran avui al Superesports per repartir, diríem que carícies i garrotades a pares iguals el que els hi ha suposat aquesta segona jornada dels 6 nacions de rugbi. En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, a aquesta hora tenim un partit en joc.
Sí, els primers 3 minuts de partit amb empat a 0 entre Vilafranca i Reus. Vilafranca 0, Reus 0.
Aquest matí s'ha jugat el Calafell 4, Girona 1. Aquesta tarda, 8:15, Barça-Sant Cugat al Palau Blaugrana. A la Copa de les Serps, per cert, que ahir es classificaven els 4 equips catalans per la ronda de quarts de final, no s'enfronten entre ells cap d'ells en aquesta ronda de quarts. Per tant, podríem tenir una final a 4, en el millor dels casos, amb 4 equips catalans. Hi haurà un Voltregà Folònica, un Bassano Lleida, Igualada Braga i Caldes Cotrà. Anada l'11 de març, tornada el 25 del mateix mes. I a l'hoquei Lliga Femenina, aquest matí s'ha jugat l'Alpicat 3, Voltregà 2. En futbol sala aquesta tarda a les 6 a Granada, final de la Copa d'Espanya entre l'Inter Movistar, Butxí ahir del Barça a les semifinals, i el Jaén. Hem tingut l'última jornada de test de pretemporada de MotoGP a Sepang. El més ràpid ha estat Luca Marini, amb Ducati. Havia de ser amb Ducati. De fet, Ducati un dia més ha col·locat 7 motos entre els 10 millors temps. Les Aprilia de Viñales i Aleix Espargaró han estat tercer i sisè, i Marc Márquez avui ha marcat amb la seva Honda el desè millor temps. La pluja també ha marcat aquest últim dia de test a Sepang. Acabat aquest test, valoració de Marc Márquez a Dazón.
La física, lo que más me preocupaba. Creo que ahí estoy muy, muy contento porque he podido completar 3 días en Malasia, que son duros. Pilotando bien, pilotando ya diferente, el brazo mucho más relajado. Parte moto, parte técnica, ahí es donde bueno, hemos dado un pasito, pero las otras marcas han dado otro pasito. Así que tenemos que seguir trabajando, tenemos que ahora analizarlo todo. Básicamente han sido muchas cosas de concepto grandes, que para un piloto a veces salía en pista con motos muy diferentes, pero era necesario para él y bueno, pues me he sacrificado, entre comillas, he hecho ese trabajo para intentar dar toda esta información y de cara al test de Portimao dar un paso.
Queden 2 dies de test a Portimao abans de l'inici del campionat, també a terres portugueses a finals del mes de març. El Rally de Suècia ha guanyat l'estoni Ott Tänak per davant de Brin i de Neville. A més, Tänak és el nou líder del Mundial. I en tennis, dues finals destacades d'aquest diumenge, de Montpellier en categoria masculina i la de Abu Dhabi en categoria femenina.
A Montpellier juga l'italià Sinner contra el jugador dels Estats Units Maxim Cressy, un 7-0 per Sinner, 7-6 al primer set, 1-0 també per l'italià a l'inici del segon, i a la final femenina d'Abu Dhabi, la russa Samsonova i la suïssa Bencic empaten a 1-7, ara mateix comença el tercer i definitiu.
Els mundials d'esquí alpí, el descens masculí, victòria pel suís Marco Odermatt, plata pel noruec Kilde i bronze pel canadenc Alexander. I en golf, el basc John Rahm arrenca segon a 2 cops del líder, el nord-americà Scheffler, a l'última jornada de l'Open de Phoenix, del PGA Tour.
Superesports. Cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
3 minuts i un quart de 5 de la tarda. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Ens anirem actualitzant al llarg de la tarda, nit amb la Bàrbara, de les coses que passen al món, com per exemple, què?
Doncs per Turquia, perquè la xifra de morts torna a pujar i ja són més de 33.000 les persones que han mort pel terratrèmol del passat dilluns. Gairebé 30.000 són a territori turc i 3.000 a Síria. També hi ha 85.000 ferits entre els dos països. Més enllà de Turquia, a Madrid, milers de persones han sortit avui al carrer, un cop més, per demanar un millor servei a la sanitat pública. 250.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han reclamat una sanitat pública de qualitat. En un míting des de Màlaga també ho ha reclamat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha carregat contra la gestió sanitària del PP.
Tenemos que no olvidar cuán importante es tener una sanidad pública, gratuita y universal y de calidad. Ante el modelo del Partido Popular, que es el que se cure quien pueda, con sus privatizaciones o con sus recortes a la sanidad pública, nosotros los socialistas defendemos una sanidad pública digna, de calidad, gratuita y universal.
Doncs bé, des de Sevilla, Alberto Núñez Feijóo ha atacat Sánchez. El president del PP considera que la sanitat pública està malament per culpa del PSOE.
No crean plazas de médicos, no amplían la oferta de los MIR, no hay médicos de atención primaria, no hay pediatras de atención primaria y la culpa la tiene los presidentes del PP. Sorprendente conclusión. Ahora ya entiendo, quizás, por lo que no hay plazas, por lo que no interesa solucionarlas ahora. Ya las solucionaremos después de las elecciones.
Per cert, que Feijóo també ha dit que la llei del només sí és sí és el nyap legislatiu més greu de la democràcia espanyola.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Un minut i un quart de 5, farem una pausa i la tornada, una mica de prèvia d'aquesta, una mica no, bastant de prèvia d'aquesta Super Bowl d'aquesta matinada, 2:15 de la matinada entre els Eagles i els Chiefs. Avui, per cert, durant el Superesports, tornarem a trucar i em fa molta il·lusió de fer-ho, perquè ara fa moltes setmanes, anys diria, que no el tenim al Superesports, el Joan Antoni Casanova, un dels referents del periodisme a casa nostra en el món del bàsquet especialment, que amb ell voldrem analitzar aquesta copa que arrenca a Badalona a partir del dijous. Fa temps que no li escoltem la veu, almenys al Superesports, aquí a l'antena de RAC1, i avui li farem un truc al Jack a veure com preveu ell aquesta Copa a Badalona. I també ens acompanyarà avui al Superesports Àlex Talavera, el que va quedar segon per darrere de Joan Soteres a les eleccions al mes de maig a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, eleccions que es repeteixen demà dilluns sense Àlex Talavera. Sense Àlex Talavera en aquestes eleccions. Amb Àlex Talavera xerrarem una estona avui també al Superesports. No marxeu, que quan tornem, Super Bowl.
Superesports amb Xavi Puig.
A Movistar l'emoció del futbol no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions. Torna tota la màgia de la Champions i l'Europa League. Gaudeix-ne amb mi Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil. I a més, un dispositiu des de 0 euros. Informa't a la 1004 a les botigues o a movistar.es.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Rápida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. En aquest episodi, la pedregada històrica de l'Empordà.
El 30 d'agost de 2022, casa nostra va passar la història amb una pedregada de rècord. Va ser la pitjor d'Europa dels últims anys amb pedres de fins a 10 centímetres.
Els meus fills estaven jugant amb un pati i hi ha caigut una pedra del tamany d'una pilota de ping-pong.
Què és això? Què està passant?
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Ho hem tornat a fer.
289.644 euros.
És la xifra recaptada aquest any en la campanya del Torró Solidari de RAC1 i Torrons Vicenç. Moltes gràcies a tots. Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants dirigida per l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Gràcies per confiar en RAC1 i Torrons Vicenç.
Moltes gràcies!
Amb 8 edicions del Torró Solidari heu ajudat a recaptar prop d'1.800.000 euros. Ho heu tornat a fer. Gràcies a tots per la vostra solidaritat. RAC1.
Visca el Torró, Torró!
Tots som...
A minut i dos quarts de cinc de la tarda, Superesports a RAC1, fins a les 8, que arrencarà ja tota la prèvia del Villarreal-Barça des de l'estadi de la Ceràmica. Avui a les 9 partides, el Barça contra l'equip de Quique Setién. A primera, acaba de començar el partit de Balaídos, Molló.
Minut 3 de la primera part, no hi ha gols, Celta 0, Atlètic de Madrid 0.
I també partit en joc a segona a aquesta hora.
Sí, partit que acaba de començar també, minut 2, al Tartiere, Oviedo 0, Burgos 0.
El United continua empatant.
Sí, i patint a l'inici de la segona part fins a 3 opcions prou clares pel Leeds. Leeds 0, Manchester United 0, al 14 de la represa.
I els 6 nacions, en joc l'últim partit de la segona jornada entre Anglaterra i Itàlia.
S'avancen els anglesos al 17 de la primera, Anglaterra 7, Itàlia 0.
Sona Rihanna, que serà la protagonista al descans de la Super Bowl avui en aquest State Farm Stadium de Glendale, Arizona, on es juga aquesta edició de la Super Bowl entre els Kansas City Chiefs i els Philadelphia Eagles. Hola, Gerard Ballera, bona tarda.
Bona tarda.
Un home dels 49ers abatut, deprimit, després de veure com el seu equip no assolia aquesta Super Bowl.
Ja m'ha passat una mica.
Ja t'ha passat.
Una mica, una mica.
Albert Pedrol, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Un altre home dels 49ers, també abatut.
Sí, per sort, ja ho vam veure de seguida, que perdríem amb aquesta lesió de Brock Purdy. Vull dir que no va ser una cosa d'última hora, ja el primer segon quart ja ho veies a venir.
Lluís Pérez, hola, bona tarda.
Hola, bones.
Seguidor dels Kansas City Chiefs. Des de quan, Lluís?
Doncs des de fa molts anys, des del 1989,
Coram,
que jo tenia 14 anyets, i de casualitat, doncs mira, em vaig enganxar amb això.
Perquè, mira, Ballera, anem a explicar ja d'inici, buscàvem algun aficionat dels Kansas City Chiefs,
sí,
i vas contactar amb la, no, amb la colònia espanyola, diríem,
sí,
dels Kansas
Chiefs,
City Chiefs
Spain, no? Que tenen un compte a Twitter. Vaja, hi ha molts equips, moltes franquícies que tenen aquestes colònies a l'estat espanyol.
I com et van batejar el Lluís?
Ostres, bona. Ara,
jo ho recordo.
Tu ho recordes, sí, perquè jo potser m'ho hauria de buscar, però
el,
sé que hi va...
El xaman.
El xaman, sí.
Li van dir, tu, sí, el Lluís, sí, és el xaman de la colònia dels Chiefs a l'estat espanyol. El
doncs,
xaman,
sí, és així, és una mica així, sí. Suposo perquè també sóc més gran que la resta, que hi ha molta gent jove que s'ha posat ara últimament a això de l'NFL. Jo, doncs, ja començo a tenir una edat, o dos, i també, doncs, perquè fa molts anys que ho segueixo, i, de fet, doncs, vaig ser una mica un dels creadors d'aquests Kansas City Chiefs Spain i d'altres grups per aficionats, i ara, abans eren molt poquets en això dels Chiefs, i últimament amb aquest senyor que juga també, doncs això s'ha fet més gran.
I també hi ha representant, evidentment, dels Philadelphia Eagles. Hola, Mike Toll, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Que ja ens va acompanyar el Mike Toll en l'última edició de la Super Bowl que van jugar els Eagles, 2018. Vaja, no van jugar, que van guanyar els Eagles.
Que van guanyar.
2018, van jugar i van guanyar, és l'última que han jugat i la van guanyar, aquella del 2018.
Inesperadament, sí que van guanyar, i recordo que era molt nerviós abans de que ho partí, però sí que van portar el títol, i ara, 5 anys després...
Clar, quan et va trucar l'Albert Ferran per dir-te si volies venir, suposo que hi ha un punt de càbala també, com diuen els argentins, de dir, home, si vaig venir fa 5 anys i vam guanyar, digue'ls que sí, a veure si tornem a repetir, no? A veure,
i tant,
si
i
tornem
tant
a repetir, també els Eagles s'emporten el títol. Un dels 49ers, Ballera, qui vol que guanyi? O li és bastant igual entre els Eagles i els Chiefs?
Mira, podries triar entre l'última Super Bowl que van perdre contra els Chiefs o l'últim partit que ens va deixar sense Super Bowl que van perdre contra els Eagles. No ho sé, no hi ha tampoc una excessiva rivalitat entre les dues franquícies, perquè tampoc són de la mateixa divisió. Potser perquè és més recent la derrota, podries anar amb els Chiefs, però jo crec que és difícil, és difícil. Espectador neutral, tot i que jo crec que als Estats Units hi ha molta gent que li va doldre la derrota, perquè es veia la Super Bowl, o es veien possibilitats d'arribar a la Super Bowl, i va amb els Chiefs. Pel que he llegit, pel que he llegit pels comptes que segueixo allà als Estats Units, de periodistes i de gent que d'alguna manera sap molt millor què pensa la massa social dels 49ers, van amb els Chiefs.
Tens preferències tu, Pedrol, o no, avui?
Sí, jo vaig amb els Eagles, ja d'entrada, més que res perquè fa 3 anys recordo que estàvem aquí parlant d'aquesta Super Bowl entre els 49ers i els Kansas City Chiefs, i dèiem, no, és que els 49ers són favorits perquè tenen un equip molt més compensat, molt més profund en totes les línies, en canvi els Chiefs tenen a Mahomes, a Kelce, i per de comptar, i això va anar molt bé fins a l'últim quart, i finalment Mahomes i Kelce van remuntar el partit i ens van guanyar aquella Super Bowl. Aquest any passa exactament el mateix amb els Eagles, és un equip absolutament compensadíssim, és el millor de la Lliga línia per línia, és a dir, en un global, i m'agradaria veure que un equip compensat sense masses estrelles, com passava amb els 49ers aquella vegada, doncs és capaç per fi de guanyar un equip amb grans estrelles com són Mahomes i Kelce.
De fet, el paper o l'etiqueta de favorits, no?, també en cases d'apostes i tot plegat, Lluís, li donen als Eagles aquesta etiqueta de favorits avui a la nit, no?
Sí, jo crec que els Eagles són una mica favorits. Potser ho eren abans una mica favorits abans de o sigui, tal i com s'ha donat la temporada, però a part amb la lesió de Mahomes, que condiciona una mica, no és tan important sembla, però sí condicionarà una miqueta, això ha fet pujar una mica el favoritisme dels Eagles envers els Chiefs. El que deia el company Albert, que no se sap mai, perquè amb grans estrelles, amb els playmakers que en diuen, moltes vegades en un moment ajustat, jo crec que si el partit es trenca, es pot trencar a favor dels Eagles, però si va amb un resultat molt ajustat, aquesta petita diferència que et poden crear un o dos homes importants potser sí que pot ser definitiva.
Tot i que avui llegia a la crònica que em fa el David Llorenç de la prèvia, que el model de predicció de la NFL en canvi dona victòria dels Chiefs, em sembla que d'un punt, espera, ho tenia per aquí, 26-28. Dona una victòria dels Chiefs 26-28 avui en aquesta final, que ja signaries, no, Luis, ara mateix? És a dir, que n'hi ha una mica per tots aquí, Mike. Les apostes van cap a un cantó, en canvi aquesta, vaja, això que és tot informàtica i que deuen allà introduir tots els paràmetres, els hi dona que els... tampoc diu quantes vegades ho encerten, això. Els hi dona que els Chiefs s'emporten la Super Bowl.
Bueno, jo només diria que corro a partir contra San Francisco fa un par de setmanes i escoltant les ràdios de Filadèlfia, com faig cada dia, la gent estava pensant que hi havia una falta de respecte perquè la línia dels Eagles eren favorits contra San Francisco, però per molt poc. I tota la gent a Filadèlfia pensava, però qui fa aquestes línies? Qui està apostant? Qui pensa en això? Perquè són molt millors que San Francisco i no ens va fer por. I al final va ser una diferència molt gran. Ara bé, amb els Chiefs, va començar amb 2.5, ara crec que 1.5, està molt a prop.
Hi ha l'asterisc dels quarterbacks dels 49ers, no? Aquí en la vostra victòria.
També,
no?
També.
Perquè no treguis tampoc més pit del que bueno, cal,
això és,
Mike.
Això és una part, però la cosa que ens va fer por, quan dic ens, la gent de Filadèlfia, ens van fer por al partit de San Francisco, no era el tema dels quarterbacks, perquè era el Brock Purdy del primer any i pensaven que ho podríem parar sense problema. La preocupació era la defensa. Si el nostre atac era capaç de superar la defensa de San Francisco, que tenia molt respecte, i al final ens vam penjar 31 punts. I la gent va dir, molt difícil de parar, perquè no van tenir lesions a la defensa. I va ser bastant fàcil. Ara és una mica diferent, perquè vam tenir el baló molt més temps i els menys. Ara amb Kansas City és el mateix, que és molt ajustat, però... hi ha molta confiança en Filadèlfia que els Eagles són no millors, molt millors, molt millors. Hi ha les dues o tres estrelles de Kansas City, el Kelsey, el Mahomes, que no està al 100%, i una defensa, el Chris Jones, però a part d'això... som superiors en quasi totes les facetes del joc.
Arriben els dos millors equips, diries, Pedrol, a la Super Bowl o no?
Arriben els dos millors equips, els dos equips que tenien millor balanç, 14-3 van acabar els dos la temporada regular, i que això diries, home, no, això és habitual, els dos millors juguen a la Super Bowl i cap a casa. No, només 6 vegades en els últims 23 anys els dos millors equips de la temporada han arribat a la Super Bowl. Per tant, és una cosa que no és gens habitual. Ara el Mike deia que els Eagles són molt millors que els Kansas City Chiefs, a banda de les estrelles, però és que hi ha quatre detalls que m'agradaria destacar per dir la grandesa que té aquest equip de Nick Sirianni. Els Eagles són el millor joc de cursa de tota la Lliga, porten 39 touchdowns i han batut un rècord que estava vigent des de fa 100 anys. És la millor línia ofensiva de la Lliga. És l'equip que més sacs fa de tota la Lliga, 78, amb Hassan Reddish com un dels màxims exponents. I el quart és la millor defensa contra passades profundes de la Lliga amb Avonte Maddox com a referent. Per tant, tu agafes tot això i dius, home, com s'ho podrien fer els Kansas City Chiefs per guanyar? Doncs amb la genialitat de Patrick Mahomes i de Travis Kelce i de Chris Jones, etc. Però és que és un equipàs. Filadèlfia és un equipàs i si aconsegueix doncs, fer bé la feina en tots aquests aspectes, és que la teoria és que els Eagles guanyen.
Ara, la figura de Mahomes, Luis, que evidentment per alguna cosa és l'home més ben pagat de la Lliga, no? En escenaris com els d'avui, a més és els que li agraden a ell especialment, no? I fins i tot aquest favoritisme, no? Aquesta cantarella de que els Eagles són els favorits, els on portaran, de que digui... A veure, que això ho arreglaré jo.
I la lesió, aquests americans, això de ser heroi, els agrada molt. I jo el veig hipermotivat amb allò de dir, és que el tio fins i tot coix va guanyar amb aquella última passada. És que segur, no? Me'n recordo aquella final de la Super Bowl contra els Tampa Bay Buccaneers fa un parell d'anys, que ens van destrossar perquè la línia ofensiva dels Chiefs era la tercera suplement perquè hi havia moltes lesions i llavors el van cosir placatges i no podia fer res, però tot i així el tio va rendir moltíssim, van veure passes increïbles, impossibles, amb dos tios penjats amb ell i tal. A mi li agrada aquest escenari, li agrada la pressió, li agrada ser l'heroi, li agrada jugar amb aquestes coses. Veurem si és... si és suficient només això o per el que dèieu, no? Amb un equip tan potent com els Eagles, doncs poder sortir. De totes maneres, jo crec que a la NFL i al futbol americà sempre miren molt les dades, no? Tota la gent que estem una mica ficats estem molt amb les dades, i a vegades les sensacions no són les mateixes de les dades. Per exemple, la sensació de que els Chiefs són un equip ofensiu i en canvi els Eagles són un equip més compacte, no? Doncs tenen els mateixos punts exactament, 561 punts a favor, els dos equips. Per tant, els dos atacs, no és que el dels Chiefs sigui el millor, és que té els mateixos punts que el dels Eagles. I en canvi es fa la sensació que la defensa dels Eagles és boníssima, la dels Chiefs no gaire, i els Eagles tenen una mitja de 19 punts i mig per partit encaixat i els Chiefs 21. Per tant, és un punt i mig només la diferència entre les defenses. Per tant, no estem tan lluny ni l'un ni l'altre, ni en el que ens diuen que som tan bons ni en el que ens diuen que som tan dolents. Per tant, a vegades això s'agafa una mica amb pinces, i si Enic i Vincent un diumenge qualsevol pot passar qualsevol cosa en qualsevol jornada de Lliga, més en una Super Bowl on un principi una mica fort, un fumble, una jugada desafortunada pot donar aquesta petita diferència que faci guanyar el partit.
És duel de quarterbacks de raça negra per primera vegada en tota la història de la Super Bowl. Dos tios joves, a més. Harris encara més que no Mahomes, 24 anys, 27 Mahomes. Amb molta prèvia s'està parlant d'això, no? També d'aquesta regeneració ja de quarterbacks que hi ha a l'NFL, sí. I que es mostra clarament en aquesta Super Bowl, Gerard, no?
Sí, i en tots els playoffs, jo crec que s'està notant, no només amb aquests dos, també amb Allen, els Buffalo Bills... mateix Brock Purdy, que va sortir com un bolet i que també s'està posicionant. Justin Herbert, que és un quarterback que jo crec que no li acompanya l'equip en els últims anys, però que també fa molt bona pinta. I Joe Burrow, que em sembla una superestrella ja de la Lliga, igual que Patrick Mahomes, no? Jalen Hurts, primera final, primera Super Bowl. Home, això també s'ha d'encaixar, no? Veurem com ho afronta ell, no? Perquè per Mahomes serà ja la tercera, però una Super Bowl t'està tothom mirant, eh? Jo crec que ha rendit molt i molt bé en els dos partits de playoff. Aquí no hi ha res a dir, però esclar, no és el mateix rendir en una ronda divisional o de campionat que en una Super Bowl. Per tant, jo també el vull veure, no? I si és capaç de fer mal, evidentment, amb les seves cames. Veurem el braç de Mahomes, no?, contra les cames de Hurts, que és un jugador superatlètic.
Que és un jugador... fa la tira de touchdowns, no? Hurts, Mike, vull dir que no és només passador, o no, és molt més, diríem, arribador que no passador, fins i tot, no?
És que la màgia de Hurts és que ho fa tot, però hi ha una gran diferència amb Mahomes. Mahomes té el braç molt més fort que Jalen Hurts, pot tirar molt més llarg, i té molta més experiència. Molta més experiència, però Hurts és molt bo a les tres facetes i en la part més important de l'atac dels Eagles és el RPO, el Run Pass Option, que és una de les noves àrees on ha anat el joc de futbol americà en els últims anys. Era un transplant de la Lliga Universitària fa molts anys, em pensava que no ho podem fer. Jalen Hurts és un expert en llegir les defenses i saber si ha de mantenir el baló per tirar o donar-ho a un running back. I crec que això serà un dels claus del partit aquesta nit.
Per si algú avui s'anima a veure la Super Bowl o el futbol americà i no ho veu habitualment, hi ha el corredor, no?, que es posa darrere el quarterback. Doncs Sanders, que en aquest cas és el running back dels Eagles, juga molt amb aquesta opció, no? A veure si te la quedes tu o me la quedo jo i podem sortir corrent, no? Tant un com l'altre, els dos podrien dir que Hurts també té aquesta habilitat de ser un running back, i avui segur que veiem molt aquesta jugada de fins a l'últim moment enganyar la defensa per veure cap a on va, no? I despistar-la i poder córrer. Aquesta jugada la veurem moltíssim avui i fa molt mal als Eagles.
De fet, ara el Xavi deia que Jalen Hurts és gairebé millor arribador que passador. És que Jalen Hurts és el tio dels Philadelphia Eagles que més touchdowns ha notat de carrera en tota la temporada. Vull dir, ell no és running back, però en canvi ell porta 13 touchdowns de carrera. En canvi, Miles Sanders, que és el running back, el millor running back que té l'equip de Philadelphia, en du 11. Vull dir, és que no només és un passador, sinó que és, i no un corredor, sinó que a més és un anotador de touchdowns constant de cursa. Vull dir que és que ho té tot, pràcticament, Jalen Hurts també.
Aquest és un dels problemes, que és que no són, normalment els equips tenen com a dues opcions, no? Tu o poses la gent a darrere per parar la passada, el cas que els hi fan els Chiefs, o poses molta gent a la caixa per parar la carrera. En canvi, els Eagles o els equips que tenen aquests quarterbacks tan corredors, també perquè tenen una línia ofensiva boníssima que els obren els espais, són tres opcions. Tens el fer la cursa amb el running back, el fer la passada o que el quarterback segueixi corrent. Llavors això t'obliga a l'equip defensiu a posar-li el que es diu una espia. Has de posar com a mínim un o dos tios, un a cada costat, per si el quarterback surt corrents amb la pilota, i això fa que tinguis menys gent a darrere a cobrir els receptors, i per tant el joc de passada és més fiable, és més factible, perquè hi ha menys gent a darrere per parar la passada. Llavors, aquesta triple opció que tenen és una de les coses que pot fer més mal a la defensa dels Chiefs.
Perquè, per exemple, Pedro, no sé, si t'enganxo, Mahomes, quants touchdowns té aquesta temporada?
T'ho hauré de mirar, però segur que no em porta igual de cursa que Jalen Hurts, però t'ho miro ara un moment.
Bueno, és important remarcar que Mahomes va perdre el receptor més important que tenia l'any passat, que era Tyreek Hill, un superestrella del millor, si no el millor, el segon millor en tota la lliga, i va marxar a Miami per aquesta temporada, i això és una de les coses que han lluitat en contra els Chiefs aquesta temporada, que Mahomes ha tingut que fer amb menys, especialment a l'atac aquest any.
Ah, perquè per un aficionat dels Eagles, jugar contra Mahomes, posant-ho en el futbol, per exemple, Mike, és a dir, és com de dir, ui, que avui juguem contra un equip que té Messi, a veure què ens inventarà aquest, o no arriba a aquest nivell.
Hi ha un respecte molt gran per Mahomes, però, mira, estan comparant els Eagles amb el talent que tenen i les capacitats que tenen amb els millors equips de la història de Filadèlfia en tots els esports. Estan parlant dels 76ers del 83 i equips molt antics. Estan pensant, o pensen, que és igual el que fa Mahomes, és capaç de tenir un partit espectacular i guanyar-ho, per això han de jugar al partit, però és poc probable. I que tenen els jugadors a la defensa que poden posar molta pressió a Mahomes, i a sobre que té el turmell una mica mal, està a 80-90%, i això és l'esperança, que li poden posar pressió i fer-li cometre errors.
Mira, Patrick Mahomes, 41 touchdowns de passada aquesta temporada, Jalen Hurts, 22.
De passada?
De passada.
Però i fets per ell?
Crec que són 4.
4, clar. I de Hurts has dit gairebé una vintena? 13.
El Patrick Mahomes, quan va ser draftejat per Chiefs i va començar a jugar, era un quarterback corredor també. Corria molt, sortia molt per les bandes, i com que els receptors marxaven molt profund, doncs sempre tenia unes llardes primeres que guanya. Però quan li van fer un contracte de 500 milions li van dir, tu no corres més. Llavors, bueno, si se'ns trenca...
Assegurem-lo, no?
Clar, ja està amb cadenetes ficat allà.
Minimitzem els riscos, no? Exacte. Que a aquest home li estem pagant una milionada i l'hem de conservar en formol, pràcticament.
Per mi hi ha una dada acollonant. Per mi és la dada de la Super Bowl. El sou de Mahomes aquesta temporada, 36 milions, si no vaig errat. El sou de l'altre quarterback dels Philadelphia Eagles, 1 milió. 36 milions contra 1 milió. Evidentment, el senyor Jalen Hurts està guanyant un contracte que no arribarà segurament al de Mahomes, però sí, pujarà i molt. El que passa és que a mi em sembla realment increïble que hi pugui haver una diferència de 35 milions entre el quarterback d'un equip i de l'altre. Dels dos millors equips de la temporada.
Deu estar en contracte de rookie,
sí,
no?
Sí, de rookie, correcte.
Estan donant molt crèdit, de fet, a Philadelphia, al director tècnic, que és Howie Roseman, que porta molts anys allà, que és un geni de poder moure peces i fer que els sous estiguin per debaix del salary cap, però li donen crèdit perquè han tingut 30-40 milions extres per jugar aquesta temporada, perquè no han de pagar al quarterback aquestes bestieses, però han invertit molt, molt, molt bé amb Hassan Reddick i uns altres, i saben que no durarà, que això és la nostra oportunitat aquest any, perquè l'any que ve han de pagar el Jalen Hurts i tindrà un contracte de 40-50 milions a l'any, segur.
És que una de les coses que jo crec que encara li fa que, si tu ets dels Eagles o ets dels Chiefs, doncs hi posa més emoció, és que l'NFL probablement en els Chiefs és un cas excepcional, perquè saps que tens a Mahomes, que mira, és la tercera Super Bowl en els últims 4 anys, però saps que és ara o mai, en el sentit de que sí, pots tornar al cap de 5 anys, però pots passar 20 anys sense trepitjar mai més una Super Bowl. És a dir, pots passar de ser pare a ser avi sense trepitjar una Super Bowl, a ser fill a ser avi sense veure el teu equip a una Super Bowl, no? I per tant, això fa doncs que tu visquis aquell moment d'una manera molt més especial que en un altre esport en què saps que tard o d'hora, no, veuràs una final del teu equip, no? En el futbol, doncs, parlo del Barça, parlo del Madrid, saps que sí, algun dia, alguna època estaràs més encertat, passaràs més males èpoques, més bones, però saps que la jugaràs a la NFL, no? I per tant, per això s'ha d'intentar guanyar quan hi arribes.
Sí, de fet, és bastant excepcional, això de 3 de les últimes 4, que és el que ha fet Mahomes, no, Lluís?
Sí, és molt excepcional. Hi ha una petita disfunció, diguéssim, que són els Patriots, que van tenir una temporada massa llarga de triomfs, diguéssim.
Però... Massa llarga per tu, no?
Massa llarga, sí.
No et va acabar de fer el pes, no? Aquella temporada tan llarga,
per
no?
Pels aficionats del Patriots no va ser massa llarga, però sí, per la resta va ser massa llarga, no? Però sobretot perquè no havia passat mai i no crec que es torni a repetir en molts anys, no? Normalment, un equip, uns 49ers, per exemple, tenen una època durada a final dels 80, principis dels 90, i estan 3, 4, 5 anys com a molt allà dalt, no? I d'aquests, estar dalt no, tampoc significa estar a la Super Bowl, significa estar allà dalt. Els Cowboys també van tenir a meitat dels 90. Hi ha petites ratxes d'equips de 3, 4 anys que pots aguantar l'equip 3 o 4 anys allà dalt, que és el cas dels Chiefs, no? I ja veurem si s'allarga una mica més, però no és lo normal. Lo normal és veure els 49ers, que van quedar últims l'any abans d'arribar a la Super Bowl, i l'any següent van fer Super Bowl i l'any després no van entrar a playoff. Llavors, aquesta variabilitat i aquesta capacitat, bueno, de la lliga que té, de que qualsevol equip te pot guanyar, tu fa això, no? Que quan tinguis l'oportunitat ho vius d'una manera molt més bèstia, perquè jo vaig començar a seguir els Chiefs al 89, al 90 em sembla que va ser que Joe Montana va fitxar pels Chiefs, i llavors allò va ser com que era el nostre moment, ens vam quedar a final de conferència, no vam arribar a la Super Bowl, i des de llavors és que fins ara no havíem tornat a entrar mai en playoff. Jo m'he tirat 30 anys seguint els Chiefs sense arribar mai a playoff.
Això té mèrit, això és fidelitat a uns colors. Ara, quan Montana deuria fitxar l'any següent de fer-te tu dels Chiefs, tothom deuria dir, clar, t'has fet dels Chiefs per Montana, no?
Sí.
I tu ja ho eres un any abans, i havies de justificar-te, dir, no, que jo ja ho era, ja el 89 ja era dels Chiefs, no ho vaig fer per Montana. Sinó que jo sento els colors abans que arribés Montana. Però que tenim gol a la Premier, Mollom.
Sí, gol del Manchester United, gol de Marcus Rashford, Leeds 0, Manchester United 1, al minut 37 de la segona part. Estava mirant les dades justament de Rashford, 14 partits després del Mundial, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, amb el 12 i amb el de 8, 12 gols en 14 partits. En totes les competicions de Rashford, sens dubte, és l'home a vigilar del Manchester United de cara a aquesta eliminatòria contra el Barça.
I a primera no tenim gols a balaïdos.
No, ha començat millor l'Atlètic de Madrid, en tot cas, creant més perill, Celta 0, Atlético 0, 26 de la primera.
I l'Anglaterra-Itàlia del 6 Nacions?
Molt ben encara pels anglesos. Anglaterra 19, Itàlia 0, a 3 minuts pel descans.
A l'inici dels play-offs fèiem tertúlia aquí al Superesports, xerràvem també amb el Marc Andrés, aficionat dels Eagles. Tenim lluny, el tenim al Japó, el Marc Andrés, el turista.
A quina hora deu ser la Super Bowl al Japó?
Mira, ara ens ho dirà, perquè ara gairebé és la una de la matinada, però...
Allà va el cafè, no?, i els xurros.
Volia ser-hi. Hola, Marc, bona nit per tu.
Hola, bona nit, Xavi, com estem?
Encara aguantes, despert?
Encara aguanto.
Clar, la Super Bowl, clar, són... Mira, d'aquí 8 hores, clar, encara, mira, t'agafarà amb el cafè amb llet, clar, tu, la Super Bowl aquest any.
8:45 del matí comença.
Bona hora, ja deus tenir lloc per veure-la, o no, Marc?
Sí, està tot preparat i està tot llest per patir i per esperarem gaudir una miqueta.
Veus els Eagles victoriosos?
Sí, la veritat és que sí.
Ui, no et veig molt convençut.
Super Bowl que... No, sí, la confiança hi és. Al final, els Eagles tenen una Super Bowl que li van guanyar Tom Brady, doncs perquè no se li pot guanyar Patrick Mahomes, evidentment.
Caram, veus, aquesta és la frase, eh? Si vam guanyar Brady, perquè no podem guanyar Mahomes. Com hauria de ser per tu el partit, Marc, perquè tinguin més opcions els Eagles d'emportar-se'l?
Bé, doncs, a veure, sí que és veritat que teníem teníeu el debat aquí de Jalen Hurts més passador, més corredor. Jo crec que els Eagles han d'aprofitar que la defensa dels Chiefs a nivell de carrera és molt fluixa. Els Eagles tenen una de les millors línies ofensives, ja jo, com que sóc una mica hooligan, doncs et diré de la història de la Lliga, perquè de la Lliga ho són de llarg a dia d'avui. Llavors el joc de carrera per mi és bastant més important que el joc de passada, inclús, tot i que els Eagles també tenen superioritat en aquest sentit. En defensa, doncs per mi la clau, jo crec que Patrick Mahomes no el pots forçar a tenir un mal partit, perquè no crec que el tingui. Llavors el que has de forçar és que el teu millor jugador defensiu, que és Hassan Reddick, doncs intenti una mica repetir el que va fer contra els 49ers, que és aprofitar que l'entrenador rival pren males decisions, entrar fins a la cuina com pugui, i doncs si en la jugada on té l'encert doncs el quarterback rival es lesiona, doncs això evidentment no ho pots controlar, no? Però si Hassan Reddick és capaç d'aterroritzar el quarterback rival com va fer contra els 49ers, doncs els Eagles tindran molt a guanyar. Jo crec que aquest és el matxa, per dir-ho així, l'1 contra 1 més important, no? El del tackle dret dels Chiefs contra Hassan Reddick, que és l'edge rusher dels Eagles a la part esquerra.
A veure, Mike i Luis, em sembla que ho pregunto cada any. Fa pinta que veurem un partit atractiu, Mike, per l'espectador mitjà, pel tio que es posi davant, o la tia que es posi davant la tele a veure'l?
Jo crec que segur. Absolutament segur. Serà un partit atractiu. El dubte és si hi haurà molts punts o no. Però atractiu segur, perquè com deia Albert i Gerard també, és sense cap mena de dubte els dos millors equips, que això no passa gaire sovint en cap competició, ni de Champions, ni del béisbol, ni de l'NBA. Són els dos millors equips, amb diferència, i que guanya el millor.
Tu també estàs convençut? Lluís, que ens ho passarem bé?
Jo crec que sí, i a més crec que serà un bon partit per l'espectador, diguéssim, que s'apropa a la Super Bowl de tant en tant, perquè pot ser un partit amb punts, amb jugades espectaculars tant de cursa com de passada, per la necessitat que tindran els dos, i també pot ser un partit pels puristes, diguéssim, perquè jo crec que la gran història està a les línies, les batalles entre les línies. La línia ofensiva dels Chiefs és la millor de la Lliga en quant a protecció de passada, té un 74%, em sembla, d'encert en els duels, diguéssim, i en canvi la línia defensiva dels Eagles és la millor. Llavors s'ajunten dues línies i aquesta batalla per veure si arriben o no a Mahomes, doncs pels puristes que els agrada el futbol americà des de fa molts anys, generalitzen aquest tipus de coses, també ha de ser una cosa molt guai de veure, no? Les batalles de los gorditos, que li diuen, doncs aquestes seran molt, molt importants, perquè al final, si Hurts pot córrer o si Mahomes pot passar, serà en funció de la batalla que hi ha hagut en aquestes línies, no? Per tant, tant per l'espectador que s'acosta com pel que està a dins i mira més aquestes coses, jo crec que serà un partit molt, molt interessant de veure, sí.
El 2018, Marc, t'imaginaves que el 2023 tornarien a estar els Eagles en una Super Bowl o no, Marc Andrés?
A veure, clar, el 2018 quan es guanya penses que, ostres, que l'equip pot haver trobat una fórmula per triomfar. Ara, si fa 3 anys m'ho preguntes, amb tot el que va passar amb el quarterback titular, Carson Wentz, i amb tot el que passava amb la resta de la franquícia, jo realment pensava que doncs, ja ho veurem una altra dècada. I al final, doncs mira, has trigat menys del necessari i amb un equip que ve. És que si guanya Mahomes, no sé, vull dir, és gairebé un dels millors equips de la història, perquè no té l'MVP, no té el millor jugador ofensiu, no té el millor jugador defensiu, no té el millor entrenador, tot això segons la gent que entén d'NFL, però si guanyen a tots aquests, perquè si guanyen hauran guanyat a tots els millors jugadors de la Lliga, doncs home, un dels millors equips de la història sense cap mena de dubte.
Ja aficiós, s'has notat febre NFL al Japó, Marc, o no?
Foqueta. No, els llocs turístics no estan plens de merchandising d'NFL, tot i que bueno, m'he trobat avui a un pobre aficionat dels Giants, que des de si m'està escoltant, no ho crec, però si m'està escoltant, una salutació perquè se'ls ha d'animar, vull dir, pobra gent.
Com repartiu? Quina, gaudiu amb lo vostre i deixeu l'altra gent tranquil·la, home, que tingui el patiment a casa en solitud. Marc, que acabi d'anar bé pel Japó, a gaudir de la Super Bowl tant com puguis.
Moltes gràcies, esperem que sí.
El Marc Andrés des del Japó, aficionat dels Eagles. I com sempre, perquè això els americans sí que ho saben, històries, totes les que vulguis. En aquesta, Pedrol, et sentia aquesta setmana el back-to-back amb l'Aleix, aquesta batalla de germans, no? Sí. Aquest duel dels germans Kelce, amb la mare també com a gran protagonista. Sí. A més, que no són el carro del peix dels dos equips, sinó que són dos jugadors importantíssims, no? Tant els Eagles com els Chiefs.
I a més t'hi afegeixo una cosa, que en el cas de Jason Kelce, que potser no és el germà més exuberant de tots, el més exuberant és Travis Kelce dels Chiefs, però Jason Kelce pot ser l'últim partit que jugui en la seva carrera com a jugador professional. Vull dir que pot ser que guanyi o perdi la Super Bowl i es retiri. Per tant, això és un dels rumors que ara mateix està circulant per l'NFL. Ja havíem vist un duel de germans entre Jim Harbaugh i John Harbaugh, dos entrenadors amb els 49ers i als Ravens, però és la primera vegada a la història que dos germans, a més apassionats de la ràdio, tenen un podcast que es diu New Heights i això, s'enfronten un contra l'altre. I amb la mare, que doncs, ja li agrada el show i tot plegat, que més d'una vegada ja ha arribat fins i tot a anar d'un estat al matí o un dissabte a la nit a un altre estat el diumenge a la tarda, per veure els seus dos germans jugant un partit contra un equip diferent.
Aquesta samarreta, sí, sí. No?, que s'ha fet famosa partida en dos, no?
Sí, 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 una amb els Eagles de Jason Kelce i l'altra dels Chiefs de Travis Kelce, sí, sí.
Fins i tot em deies, Ballera, que es va arribar a especular que la mare aparegués a la prèvia, no?, que fes una mena de servei d'honor en el Super Bowl.
Sí, hi ha una petició en aquesta pàgina que és change.org, 200.000 signatures, crec que hi ha aproximadament, perquè ella fes el sorteig de la moneda, que es fa abans de cada partit, per veure qui és l'equip que guanya el sorteig, decideix si comença atacant a la primera meitat o a la segona, no? Pots triar. Doncs s'especulava que els americans ja, per fer-ho encara més gran, que sortís Donna Kelce i llancés la moneda. Ella va dir, aquesta setmana em sembla que ha dit, que no ho farà. Però vaja, estic segur, però segur que un dels 1.000 plans televisius que tindrà, no sé qui, tu saps això, qui fa avui?
És la Fox.
La Fox avui. Es van repartint cada any una cadena diferent, n'hi ha tres, doncs segur que un pla televisiu el tindrà fixa per ella.
Mm-hmm. Doncs pendents de Donna Kelce. Com us ho feu, això, Mike, els americans, que sempre teniu? Sempre trobeu una història allò peculiar, diferent, rebuscada, que dius, no pot ser, això, n'hi ha alguna que jo em penso, aquesta se l'inventen, eh? Aquesta no, home, perquè aquí hi ha una qüestió de sang, però sempre cada Super Bowl té una història.
Hi ha moltes, en aquesta Super Bowl hi ha moltes. Bueno, parlant de los Kelce, el Travis Kelce porta el número 87 en homenatge al seu germà, no sé si sabíeu això, perquè el Jason Kelce va néixer l'any 87 i van jugar junts a la universitat i van acomiadar de l'equip el Travis Kelce per disciplina de l'equip. El Jason Kelce era en l'últim any, van demanar, sisplau, a l'entrenador que Travis tornés a l'equip, li van dir que sí, però un any de sanció, va anar a viure amb el seu germà i al final Travis Kelce dona les gràcies al seu germà perquè estigués ara a l'NFL, perquè si no fos per ell no hi hagués. Estava treballant en un supermercat, jo crec, i va tornar a jugar pel seu germà. L'altra gran història que no s'havia parlat són els entrenadors, i explícitament l'Andy Reid, que era l'entrenador dels Eagles de 99 a 2012 o alguna cosa així, no va guanyar mai la Super Bowl, li van acomiadar amb Kansas City, des de llavors guanya una Super Bowl i ara, per fi, s'enfrenta a les Eagles a la Super Bowl. Tot el món està mirant això. Aquestes són les dues històries més grans que s'estan parlant als Estats Units. Els germans Kelce i els entrenadors.
I te n'afegeixo una, que és dolenta per tu, Mike, i bona pel... No, mentida. Dolenta pel Lluís i bona per tu, Mike, que és que, clar, Patrick Mahomes és el nou MVP, flamant MVP de la temporada. Els últims 9 MVPs que s'han presentat a jugar a la Super Bowl les han perdut totes.
Com?
Per tant, és
els
a dir,
nou últims MVPs de la Lliga regular que han jugat una Super Bowl, no n'han guanyat
cap, ni
correcte.
Una. Ni una.
I hi ha una
potser
altra...
no cal presentar-se, Lluís.
Tinc una altra, tinc una altra.
Jo tinc una, jo tinc una per contrarrestar aquesta.
Ah, ja
la càmela, eh?
Que és que els Chiefs juguen de blanc. I em sembla que dels 10 últims Super Bowl ha guanyat l'equip que jugava de blanc.
Per tant, un es trencarà, no? Sí,
que jo tinc una altra, que
una
és
altra,
encara
altra,
millor.
Fa 5 anys va guanyar la NBA els Warriors, va guanyar la Baseball els Astros i després va guanyar la Super Bowl els Eagles. Aquest any han guanyat els Warriors, han guanyat els Astros i ara toquen els Eagles, eh? Sí, escolta,
carai. Ho veus i ho puges, això, Lluís, o no? O ja,
no, ja plantes no aquí.
All in. All in del Mike. Veurem qui té raó avui a dos quarts d'una. Sí, jo anava a dir això de blanc i de verd, dic perquè algú que veu avui per primera vegada un parell que tingui clar que els de blanc avui seran els Chiefs i els de verd seran els Eagles avui en aquest estadi d'Arizona. I abans que comenci el partit, l'encarregat de cantar l'himne dels Estats Units serà aquest senyor. Jack Stapleton, aquest to així una mica country, no? Sí. 8 Grammys aquest senyor, poca broma, i serà la veu encarregada d'interpretar l'himne dels Estats Units abans que arrenqui aquesta Super Bowl. I el descans Rihanna, i veurem si alguna sorpresa més, però com a mínim la protagonista principal serà Rihanna. T'agrada, Pedrol?
Sí,
Rihanna,
jo soc molt de Diamonds in the Sky. Però a part d'això ja no em preguntis massa més, eh? Però sí,
ostres,
sí.
Doncs, avui repassant, és que té 15 o 20 cançons que sí, ostres, sí. Em sona, i totes són d'ella,
i mira que
eh?
Des del 2016 realment... crec que no treu absolutament res. O sigui, fa 7 anys
sí,
que no treu res.
Ha tret una banda sonora d'una pel·lícula.
Sí,
és l'última
veritat,
cosa
és
que
veritat.
Ha tret.
Tu t'esperaràs el descans, Bull, ara que has fet l'aparició triomfal, quan hem parlat de... quan hem parlat de Rihanna... Tu ets el que t'esperes al descans i se'n va a dormir, o què?
No, si el partit respon, puc aguantar, eh? A vegades m'he dormit, ho admeto.
Sí, no
però intentant mirar-lo fins al final, sí.
A tu, Lluís, és tot l'espectacle que envolta la Super Bowl, et molesta o ja el compres en un dia com avui?
Ni fu ni fa. És veritat que jo sóc més d'aquells espectacles més mítics que s'havien fet amb Michael Jackson, amb Prince, plovent a Minnesota... i cantant el Purple Rain. Allò em semblava més èpic, no? Que no pas ara que aquests tipus d'espectacles em sembla... Però no els hi faig gaire cas, però tampoc em molesta. La gent que pugui venir a futbol americà per tonteries però que s'acabi enganxant, pues benvinguts siguin, no? De fet, em sembla que la molta afició que hi ha cada cop més aquí, molta ve, per exemple, del Madden, de jugar al videojoc, i al final acaben convertint-se en seguidors del futbol americà. Doncs benvinguts tots, la casa és gran i aquí hi cap tot.
Tu, Mike, aprofites el descans per menjar alguna cosa o tu mires això de les actuacions?
Jo crec que aquesta nit serà l'hora de que toca el cafè.
Doble, no?
Segurament.
El cafè doble. Mira, anem a això. Com ho seguiu avui? Lluís, com t'he d'imaginar seguint la Super Bowl aquesta matinada?
Vale, jo sóc el president i entrenador d'un equip de flag a Torredembarra. Uh-huh. El flag és aquesta modalitat sense contacte de futbol americà. I des de fa uns anys que vam muntar l'equip, doncs ho celebrem tots junts i fem una festeta, ens tanquen un bar per nosaltres i som 20 o 22 persones que ho veiem, que som de l'equip o gent vinculada a l'equip, i ho veiem tots junts i pues, fem un sopar una mica americà amb hamburgueses, amb chips, amb el que faci falta i cervesa americana que ens porten.
Caram. Bon plan, eh?
Sí.
Bon plan. Hi ha gent dels Eagles a l'equip o no?
Hi ha un parell dels Eagles, sí.
Els deixes
sí.
Entrar avui, eh?
Sí, som bona gent.
I tu, Mike? Avui com ho faràs, això?
Jo crec que estaré a casa mirant amb els dos nanos i intentant no dormir, senzillament. I si els Eagles van guanyant o el partit és a prop i igualat, em quedaré mirant. Però si els Chiefs van començant molt, molt, molt fort, jo no sé si aguantaré. Aviam.
Home, sí que has d'aguantar. La canalla ja no tinc tan clar, perquè no, quants anys tenen els teus crios?
Tenen 9 i 12.
9 i 12.
I ells saben que a Filadèlfia demà...
Deia això perquè els he vist, perquè han vingut a l'estudi acompanyant el Mike.
Saben que a Filadèlfia demà obren els col·les tard. només perquè hi ha la Super Bowl. Han decidit, no volem que ningú vingui a les 8 del matí o 9 del matí sense haver dormit, guanyar o perdre. I ells no ho tinc clar encara, si els
porten... Si adoptaran demà les tradicions de Filadèlfia o no?
Correcte. Pot ser que barregem cultures demà al matí sobre les 7 o 8 del matí, faré una decisió d'última hora, jo crec.
Pedrola, tu vestit fa venir igual a la mateixa hora,
mira,
no?
Mira, anava a dir que li podia consultar si podia venir més tard, però no, sí. Jo a la mateixa hora, i jo a casa, amb un termo de cafè, intentant no dormir-me, però sí, avui vaig empalmada total, vull dir que, escolta, sí, dormiré ara fins que comenci el Barça a les 9 i a partir d'allà doncs fins demà. Sí.
Perquè durant temporada, Lluís, tu fas directes o fas una mica de review allò quan et lleves?
No, jo ho veig tot en directe, sí. Cada dilluns arribo a la feina sense dormir o dormint una horeta. Oh. Ja és així, sempre.
Pel rendiment impecable, la feina, no?
De moment no tinc queixa.
Que no sigui avui quan arribi.